Això s'acaba.
Adéu!
RAC 1 Notícies. Jordi Casals.
Bona tarda, són les 7. El Consell Superior d'Esports denunciarà Luis Rubiales davant el Tribunal Administratiu de l'Esport per forçar-ne la inhabilitació com a president de la Federació Espanyola de Futbol, Joan Camí.
Tot plegat després que en l'assemblea extraordinària de la Federació d'aquest matí Rubiales hagi deixat clar que no dimitirà. En conseqüència, el CSD ja ha iniciat tots els tràmits per portar el cas a la justícia esportiva. Ho ha anunciat el president del Consell Superior d'Esports espanyol, Víctor Franco, des de la subdelegació del govern a Tarragona.
El camino de este gobierno para con la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol hoy ha acabado. Por lo tanto, el gobierno inicia hoy los trámites para que el señor Rubiales tenga que dar explicaciones ante el tribunal.
Luis Rubiales de moment no plega, però sí que ho ha fet el vicepresident de la Federació Espanyola de Futbol i també president de la Federació Territorial Valenciana, Salvador Comà, i a totes les reaccions, tant de futbolistes com de representants polítics, que hi ha hagut aquesta tarda, s'hi ha afegit la del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha dit que esperen una posició molt més contundent dels representants del futbol català. Els valors esportius s'han de defensar al camp, a les graderies i a les assemblees federatives. Així, no. L'únic club català professional que ha demanat públicament la dimissió de Rubiales ha estat l'Espanyol.
A partir de aquesta mitjanit, Catalunya deixarà enrere l'episodi del risc d'incendi que ha fet que des de dimarts hi hagi restriccions a la natura. D'aquesta manera es podran tornar a fer activitats de lleure a tots els entorns naturals del país, excepte dos parcs naturals que continuaran tancats, el Montsant i els Ports. A més, els 24 pobles que envolten aquests entorns estaran en màxima alerta per perill d'incendi i els agents rurals mantindran restriccions com fer foc, caçar o fer servir eines com bufadors o radials al bosc. Mentrestant, la resta de Catalunya, excepte els Pirineus i el Prepirineu, continuarà també en risc alt d'incendi. La policia local de Canet de Mar, al Maresme, ha detectat diversos intents d'estafa a restauradors i comerciants fent-se passar per l'Ajuntament. Els suposats delinqüents truquen als propietaris dels establiments fent-se passar per tècnics municipals i els reclamen fer una transferència. En alguns casos, fins i tot, qui truca es fa passar per l'alcalde. L'Ajuntament de Canet ja ha enviat un comunicat als veïns perquè no caiguin en la trampa. I a Tarragona, els Mossos han detingut un home per robar diners i mòbils d'alta gamma en un càmping. Va passar la matinada de dijous. El detingut aprofitava quan les víctimes dormien, per entrar a les caravanes i robar-los. L'home de 26 anys va intentar fugir per la platja quan el van descobrir en una d'aquestes incursions, però la seguretat del càmping va aconseguir atrapar-lo. El detingut ja ha passat a mans de la justícia, acusat d'un delicte de furt. I Rússia nega haver matat Yevgeny Prigozhin. El portaveu de Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha negat que el Kremlin estigui implicat en la caiguda de l'avió on viatjaven el líder del grup Wagner i 9 persones més.
Tot això és absolutament mentida. Aquí cal basar-se exclusivament en els fets. I els fets encara s'han d'aclarir a través de la investigació que s'està fent.
Sobre la investigació, l'agència Rússia Interfax ha assegurat que el Kremlin ja està mirant d'esbrinar què va passar. I a la resta dels esports?
El Barça ha anunciat la renovació de Ter Stegen fins al 2028 amb una clàusula de 500 milions d'euros. És una ampliació de contracte que ha de servir per generar espai salarial, encara en futbol, i segons ha pogut saber RAC1, Ramon Ramos, a lateral esquerre de l'Olympiacos, de 22 anys, arribarà cedit a l'Espanyol per una temporada sense opció de compra. I aquesta tarda la santcugatenca Jael Bastoe participarà en les semifinals de relleu 4% femení als Mundials d'Atletisme de Budapest.
I el temps, fins que es faci fosc, encara es podrà escapar algun rosset o tronada al Pirineu, però en general acabarem el divendres amb moltes estones de sol i amb ambient molt calorós, especialment al Pla de Lleida, on encara hi ha molts termòmetres per sobre dels 35 graus. Demà aquesta calor serà tan intensa ja serà història i arribaran ruixats i tempestes, les més fortes, a partir del vespre i la nit a la costa. Això és tot per ara. Us deixem amb Apartaments Hawaii i tornem amb més informació d'aquí una hora.
Sents? És el so de l'estiu que et mereixes. Però tu i jo sabem que la realitat és molt diferent. L'estiu és un mosquit que no et deixa dormir. L'estiu és el tio que escolta reggaeton amb un altaveu a la platja. L'estiu és un creuer que arriba carregat de guiris, un pis turístic on fan servir el bidet d'orinal, un embús d'hores per baixar aquella cala secreta on et trobes els veïns del tercer segon. Per tot això, a RAC1 hem pensat que no podem canviar l'estiu, però sí fer que soni millor. Us donem la benvinguda als apartaments Hawaii, amb Marc Bala.
Que és divendres i el cos ho sap. Començar com si fos de Radio Fórmula, eh? Ei, què tal? Com esteu? Això és Apartaments Hawaii. Què tal? És divendres, falta menys per l'estiu. Home, si falta menys per l'estiu. És que és estiu.
Això
és
un ple estiu.
És ple estiu, això és un programa d'estiu. Estic molt content perquè ara mateix venen el Guillem Estadella i la Eulàlia Carrascal, després el Víctor Endrino i tenim Vidal Soler amb música i moltes cançons. Per tant, quedeu-vos aquí perquè ara mateix obrim les portes dels Apartaments Hawaii. Aquests que estan estossegant són el Guillem Estadella i l'Eulàlia Carrascal.
En sèrio?
Sí. Home, esteu aquí a la ràdio i el primer que feu és tossir?
Per què? A veure, estem aquí als apartaments tranquil·lament i encara no està pel pipotet vermell. Vull dir, calma. Clar.
Però què heu vingut a fer?
A obrir el confessionari.
Guillem Estadella, com cada setmana, obren el confessionari. És una secció ben simple. Tenim un número de telèfon. Això és com el món del Big Man,
sí,
que mai
sí,
sabies on s'havia d'enviar la teva consulta. I aquí el que fem és rebre notes de veu amb una consulta i el que fa la gent és confessar-se.
Sí, efectivament, el 637-42-43-52.
Que no té res a veure amb el número de la setmana passada.
No, perquè rebem tants whatsapps que ens bloquegen el telèfon i cada setmana tenim un nou telèfon.
Sí.
La setmana passada, que eren 20 i 30 al dia, ara són 30-35 al dia.
35 notes d'àudio?
Sí, al dia.
Pel confessionari.
I escolta-la tu sense anar al Perú. No hi ha velocitat. Les escoltem tal qual per saber identificar amb quin tons ho diu la persona que ho contacta a nosaltres per poder, ostres, ajudar-lo, no?
I la persona que avui es vol confessar al confessionari, qui és?
El Joaquim del Berguedà.
Hola, sóc en Joaquim del Berguedà, concretament de l'Espunyola. Bueno, millor no ho poseu, l'Espunyola, per mantenir una mica l'anonimiat. La cosa és que sé que se m'està passant l'arròs a la paternitat. Els meus quasi 28 anys crec que va ser hora, no?, per poder tenir els fills a aquesta edat, perquè ser pare jove, no? I després, a partir dels 50, ja poder ser independent, tenir uns fills grans, però no m'atreveixo a dir-li a la meva nòvia, amb la que d'aquí a poc farem un any, i jo crec que és una dona que em servirà bastant per criar. Què fa i li dic? O vaig a saco?
Sempre us envien notes de veu de llocs que fan molt de bé.
Sí, perquè jo crec que...
El Berguedà
ja se sap, ja el Pedraforca fa molt d'aire, sí.
Molt malament el Joaquim fent referència a la seva parella com algú per criar.
Bueno, el Joaquim ho té com molt... A mi m'agrada molt perquè el Joaquim pensa en el futur, no pensa en el present, diu, vull tenir un fill ara perquè als 50 anys poder estar tranquil.
I diu que als 18 anys se li està passant l'arròs.
Sí. Cosa que... Bueno, jo estic enfonsat ja llavors a la misèria.
Clar, llavors ja vas tard. Quants en tens tu ara?
26.
Ah, no, dos anys.
Ja estic veient allò d'allà. Bueno, si algú m'escolta, doncs, escolta, m'hi hauré de posar. Bueno, anem a per les coses, no?
Vinga, va, avui intentarem resoldre-li aquest dubte al Joaquim de si ser o no ser pare.
I clar, això és un tema, perquè segons l'última enquesta del CIS, un
35%... T'agrada molt el CIS,
sí, m'agrada molt el CIS, perquè trobo que fa com preguntes interessants.
Sí, t'he dit que m'agrada més el 8, és el meu número preferit, però el 6 està bé.
Un 35% de la població dona molta importància a que la seva parella vulgui tenir fills, o sigui,
exactament.
És una cosa important, sí, sí. I és una cosa que al final t'has de plantejar, perquè si no estàs al mateix punt, què passa, no? A Espanya la mitjana d'edat de les dones que tenen la primera criatura és als 31 anys i mig, o sigui, li podem dir que no se li passarà l'arròs.
No, no li
queda. I més sent un home, que els homes, bueno, tenen fills més grans.
Mira, mira el Robert De Niro, mira el Leonardo DiCaprio, que aquesta gent pot anar fent.
El DiCaprio té fills?
Crec que no.
Algun sol t'ho tindrà.
Bueno,
potser no ho sap.
Una de cada 10 dones de més de 45 anys no té cap fill. I la majoria de raons són per dificultats econòmiques, per falta de confiança en la parella,
això és gravíssim,
que també tela, per traumes que ha tingut, potser els pares o com l'han criat o tot això, els canvis que provoca el cos, perquè clar, els nois és més fàcil, però quedar-te embarassada tu, tela, i no tenir instint maternal o paternal.
Això de la falta de confiança en la parella és fort, perquè és jo seria pare o mare, però no li deixaria la meva criatura a soles a la meva parella.
És que pot passar.
Això és gravíssim, eh?
Això és molt fort, eh?
No, a mi em sap molt greu perquè no puc puntualitzar sobre això, perquè no tinc fills, vull dir, no sé si ho sabíeu, però el que sí que tinc és un gos i es diu Paco. I per
no,
mi és
mira,
la
no
cosa
passo,
més...
per aquí no, no passo.
Què?
La gent que compareu els gossos amb tenir fills,
bueno, per mi és el
per
mateix.
Aquí no hi passo.
Reculls caca i estàs donant-li no, de menjar i cuidant-lo.
Però no és el mateix.
Un gos i un animal és el mateix.
No és el mateix.
Sí.
Aquesta gent que porteu els gossos ja amb la jaqueteta, amb el
cotxet... No. Un gos és un gos, però un gos també és un nen.
I la gent ja, per no parlar, que poseu el gos nom de persona. És que això és...
Digue-li...
No. Home, si tinguessis fills i els cuidessis com el teu gos, estarien...
Bueno, pitjors noms se'ls hi posa la gent. Com que estaria mort? O sigui, hi ha nens que es diuen Ot, Guiu, merdes d'aquestes. Vull dir, jo li poso Paco, un nom sencer i tranquil.
Bé, a mi el que m'agrada
no
més, el que m'agrada més d'aquesta secció és que, com que nosaltres no som experts en la matèria, el que feu és preguntar a la gent del carrer per
exacte,
poder ajudar els nostres oients al confessionari, perquè el Joaquim de Berga pugui, doncs, prendre una decisió. Separa o no separa.
Ha estat sortir...
És que l'Anna té un petit problema. Què t'ha passat, Anna?
Vosaltres seguiu, que jo ara se'm
però passa. Però què ha passat, que se'ns ha escapat?
Re, que m'ha fet gràcia que l'Eulàlia ha dit que si el Guillem cuidés un nen com el seu gos estaria mort.
Home, és que...
Però que...
És que m'ha semblat molt contundent, però, com a declaració.
Però a mi em sembla un titular gravíssim. El Paco està super mega ben cuidat.
Aviam, Eulàlia, explica't.
Com que està sol, el Paco? Bueno...
On està?
Pues a casa no el puc portar aquí a la ràdio. Això és culpa del Conde, que no pugui estar aquí el Paco.
Escolta'm, el Xavi Franquesa ve amb el gos a gravar aquí cada setmana.
El Bala és un gos petitonet, el Paco és un border collie una mica gran, però no passa res. Jo quan tinc, per exemple, tinc un cap de setmana complicat d'actuacions que he de marxar fora, el deixo amb la Lola, una excel·lent persona que té dos gossos més i me'l cuida. I un jardí enorme conit. Jo soc un pare preocupat, amb amics, però
no
diguis preocupat.
Un pare, perquè no ets un pare. Sí.
Jo soc un pare del gos. Jo li dic, Paco, a dormir, i ve amb mi. Paco, anem.
Ui, això ja és una mica...
És malaltís, és malaltís. Mm. Va, anem a la matèria que ens ocupa, que és sortir al carrer a preguntar a la gent sobre la paternitat.
Sí, llavors el que hem fet ha estat preguntar a gent de més o menys l'edat del Joaquim del Berguedà. Què és el que pensarien si la seva parella els digués que volen tenir un fill? Ens han dit això. Uns anys tens?
27.
I si la teva parella ara et digués que vol tenir fills, què li diries?
Que no em puc mantindre ni jo mateix. Així que no.
Pues ja està. Fins aquí el confessionari.
I el premi a la maduresa d'estiu 2023 és per aquest noi.
No, i tan tranquil s'ha quedat, eh? Vull dir, m'agradaria molt veure aquesta resposta. No, si no puc cuidar-me de mi mateix, què he de fer amb un nen? Està molt bé, sinceritat.
Però se'n diu ser responsable,
sí,
eh?
Sí, i tant. Doncs mira, anem pel segon, que és una noia de 27 anys que ara no s'ho planteja, però en un futur li agradaria.
A veure, ara mateix jo no estaria disposada, però en un futur sí, i amb la meva parella actual també, perquè jo sí que em veig amb ell, fill, i tenim fills.
Oh. En un futur, vol dir d'aquí quan?
5 anys o així? A veure, però si ho planegéssim bé i tal, en menys temps ho podria tenir, però ara mateix, 26 anys, no em veig.
Mira, diu 5 anys, en té 26, donen 31, que és la mitjana del 6.
Sí.
Però si ho parla bé, diu que potser abans, llavors, bueno, no sé molt bé.
Perquè és mentalitat olímpica, no? D'aquí un futur, i són 5 anys.
És que la vida
s'ha d'anar... uns Jocs Olímpics, està molt bé.
S'ha de viure el dia, però també has d'anar...
Sí,
però també hi ha una cosa, que ella diu que ho té clar, que vol tenir amb aquesta persona, el que passa que ara és massa jove i no s'hi veu.
Jo crec que és més important tenir clar que vols tenir amb una persona els fills que no voler tenir fills.
Com?
Vull dir, que és important que tu t'hi vegis amb aquella persona tenint fills, el que comentàvem abans. Vull dir, crec que és més important que tinguis clar amb qui vols tenir fills que tenir fills, saps?
No? Sí.
Sí, perquè al final, si al final decideixes tenir-los, estàs amb la persona adequada.
Exacte, gràcies, que m'estàs mirant com si fos un motobots.
És que com que normalment no dius coses tan serioses, ara estàvem una mica descol·locats.
Com que dius coses sense sentit.
Estàvem esperant la broma final.
Ah, vale, no hi havia broma, era un comentari intel·ligent. Sé que esteu poc acostumats venint de mi.
Bueno, una altra noia que té 29 anys i no s'ho pensaria gaire.
Que sí, jo vull tenir fills també. El que passa que, clar, el nostre ara no seria un ara immediat, perquè som una parella de dues noies. Per tant, és un procés molt més llarg. I sí, sí, jo per mi sí. Endavant.
Està molt bé.
Fantàstic, sí. ho tenen clar. Sí. Doncs endavant.
Sí, sí, no, està molt bé. Sí, sí, per mi perfecte. Vull dir, jo segueixo pensant que és com tenir un gos, això. Bueno, anem a per més coses. Els problemes no són només l'estabilitat econòmica, que ho pot semblar moltes vegades, sinó, mira, per exemple, aquesta noia de 24 anys que no en vol tenir per un altre motiu.
Li diria que no i que no vull tenir fills, que no em sento preparada per ser mare, però sobretot el problema per mi seria el canvi climàtic, l'emergència climàtica, la sobrepoblació que hi ha, i penso que hi ha molts nens que necessiten que els adoptis. Per tant, jo, si vull ser mare, intentaria tirar per aquesta banda més que tenir un fill propi, que és, em sembla bastant egoista.
I si digués que vol adoptar, que comenceu els tràmits per fer l'adopció, què li diries?
Bueno, com que aquestes coses solen trigar, tampoc. No, la mateixa. Sense feina estable, sense estabilitat econòmica, tampoc em veig. I adoptar també és molta pasta, per tant, m'esperaria.
Era tan fàcil com dir-ho des del principi.
Ja no des del principi.
No vull ser mare. Bueno,
no vull ser mare.
No en té ganes i ja està.
Sí,
al final tindrà raó.
Veus?
Al final
no compris, adopta.
Tenia raó el Guillem.
Mira, hi ha altra gent que no ho acaba de tenir clar i que hauria de pensar bé què respon, com aquest noi de 29 anys.
I si la teva parella et digués que vol tenir fills, què li diries?
Doncs així a bote pronto li diria que vale, informació recibida, que m'ho penso i li dic una resposta.
Això és com enviar un missatge...
Però aquesta noia surt amb una intel·ligència artificial?
Sí.
Resposta recibida.
És una IA.
És una IA. Me lo pienso y te lo digo.
Que IA també és nom de nen català, eh? I la IA, com està? Saps? També té el rotllo.
Oh, podria ser. Potser sí. A partir d'ara es comencen a dir així.
IA, està bé.
Podria servir per un gos, també.
És veritat.
No volia tornar a caure amb el tema del gos. Bueno, escolta'm, perquè el Joaquim estigui encara més preparat, nosaltres el que hem pensat, com sempre, són tres situacions que poden passar en el moment en el que tu li diguis això a la teva parella.
La primera situació... Ui, perdó, Marc,
digues. No, tu.
No. És que... Interrompa el presentador.
Endavant, digues.
No, la primera situació és que ella no vulgui.
Si ella no vol, no et preocupis, passa a la següent fase, adopta un gos. Un gos és el cavall de Troia de la fecundació en la teva relació. Si veus que la teva parella comença a encarinyar-se amb el gos, és la teva excusa per acabar dient-li que vols un fill passat uns mesos.
Home, però és molt complicat, això. Si vols tenir un fill, digues de tenir un fill, no diguis primer el gos i després
però
el fill.
Però et diu que no...
Però pot ser una prova pilot interessant, eh?
Efectivament, tu li planteges al gos, ai, que cuqui, s'encarinya amb el gos, no sé què, quan és de bebé el gos, tal i qual, que guai. I aquesta responsabilitat socioafectiva i també despertes l'instint paternal o maternal.
Perquè si tu comparteixes gos amb una persona i llavors l'acaba traient sempre la mateixa persona, l'acaba portant a la veterinària la mateixa persona i només se'n preocupa una persona, dubto molt que canviï amb un fill.
Totalment.
Anem pel següent.
Vols dir alguna cosa, Bala, o puc parlar?
No, esteu... són els vostres apartaments, aquests.
Vale. La situació 2 és que diu que sí, que vol tenir fills.
Bien, ja ho tens. Doncs ara és la part més fàcil, i és cosa teva. Joaquim, intentar-ho fins que surti. Vull dir, ja està. Vull dir, aquesta és l'opció bona.
La teoria te la saps.
La teoria te la saps. Ara, escolta, obre el llibre de Ciències Naturals de la cinquè de primària, capítol 5,
el de la llavor,
i comença a tractar-ho, el tema. Sí,
molt
sí.
Bé. Molt bé. I la situació 3 és que et diu que sí... i que quan el teniu t'arrepenteixes.
Em sap greu, però no has fet...
És sí,
això és complicat, eh?
Però passa, eh?
Sí, gent que s'arrepenteixi de...
Home, no, pot ser que s'arrepenteixi tant, però que diu... Ai, no és com m'ho esperava.
Però si tu et penedeixes d'una cosa així, ho dius?
Home,
és que
no li
queda,
molt
malament, queda molt malament.
Sí, sí.
Però sí que hi ha hagut, sobretot en casos de maternitat, que diuen, hòstia, és molt dur. I no, sempre havien explicat les coses bones i no han dit que els primers mesos és una merda.
A mi el que pensa que el que diria és que em sap greu, però no has fet una comanda a Amazon, no el podràs tornar, però el que sí que pots fer és aprofitar els teus pares perquè se'n recordin el que és criar un nen. No sigueu bojos, si us plau, i si teniu fills, tingueu avis per ajudar-vos, i principi bàsic. I us ho diu un nen que ha estat tots els estius i caps de setmana a casa dels seus avis.
I què tal? Li ha sortit prou bé, no?
Sí, no sé qui és la meva mare i el meu pare, però sé qui són els meus avis.
Home, doncs des d'aquí, un aplaudiment a tots els avis i àvies de Catalunya.
Pista avis, i sobretot a l'estiu, que deuen ara estar escoltant aquest confessionari amb els nets allà i dient-se, pues sí, és veritat.
Doncs sí, clar que sí, i que ho fan de bona gana.
Ara, quina sí. Alegria, ostres.
No tenen un no pels seus fills.
Mai!
I menys pels seus
nens. Mai!
Nets. Clar que sí. Doncs a Eulàlia Carrascal, Guillem Estadella, que us moqui la iaia, mai millor dit.
Sí, i no t'has dado el 637-42-43-53-2.
Moltes gràcies. Però
moltes gràcies. Dia més.
Adéu, bones festes.
Ens veiem a la propera.
Sí, sí, sí. Sí.
Porteu-vos bé, eh?
RAC 1.
Jordi, què fas movent aquest sofà i aquesta tauleta?
Oh, mira, he estat pensant a canviar la distribució.
No trobes que aquest sofà quedarà molt bufó aquí?
Em faràs parar boja.
Final de rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 60%. Encara hi ets a temps? Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Sol, platja, ara només en cal un tendal per a la terrassa i un ventilador pel menjador i a gaudir del bon temps.
Doncs vés aquest diumenge a Servei Estació i trobaràs tot el que necessites pels teus espais exteriors i per casa teva.
I en quin horari obrirà?
De 12 del migdia a 8 del vespre, sense interrupcions. Ja saps, al carrer Aragó 270 de Barcelona. Vine aquest diumenge a Servei Estació, la botiga de les solucions.
RAC 1. Aquest dissabte el Girona juga a RAC 1. A 2:15, Sevilla-Girona. Els de Mitchell volen aprofitar el mal moment del rival que ha començat la Lliga amb dues derrotes. Viu el partit des de mitja hora abans amb la narració de Miquel Agut i els comentaris de Xavi Puig, Jaume Molló, Marc Brugués i Adai Benítez. Aquest dissabte, a partir de les 9, Sevilla-Girona. I per rematar-ho, tu diràs amb la prèvia del Villarreal-Barça fins a la 1 de la matinada. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1.
Interrompem la programació per recordar-los que es posin aftersun al clatell. És un consell d'Apartaments Hawaii. Cada tarda de 7 a 9 amb Marc Bala.
Mira, Víctor, un segon. Aprofito que estàs aquí perquè estic una mica fart, tu que ets expert en tecnologia, de quan arriba un correu maliciós. Tinc sempre dubte. Serà bo o serà dolent? Què faig?
Has de fer el mateix en tots els casos. Desconfiar.
O sigui, vols dir que és com aquella dita de pensa malament i encertaràs?
Sí, jo en tenia una altra al cap.
Ah, quina?
Tu puta madre por si acaso. Saps? És això. Vull dir, és que directament és això. És això. És a dir, abans que tu em vinguis a apunyalar, t'apunyalo jo tu. I per tant, desconfiar en tots els casos. Però en tots els casos.
Saps que ara han sonat uns pips de censura, no?
Sí, però la gent ja, més o menys, ja sap a què em refereixo.
S'ha quedat amb la idea, això segur.
Vaja, vaja. Per tant, quan rebem aquests correus, perquè sí que és veritat que cada cop ho fan millor, Perquè ja si és una, jo què sé, una entitat bancària, sí, posen el logo, sí, si, jo què sé, una empresa de transport, sempre, sempre, que els mails semblen reals.
Sí, però la gent sap a què ens estem referint, perquè potser hi ha gent que no rep aquest tipus de correus, o no, o jo crec que probablement tothom
qui
en
més,
algun
menys,
moment...
Remem, no? Si tu, Anna, també reps.
I tant, i
si
tant.
Tu has estat donat d'alta en alguna xarxa social, o tens un compte de Google, no crec que hagin piratejat Google, però tot és possible, no? Qualsevol servei internet on tu estiguis donat d'alta està arriscat a que li robin les dades a aquesta plataforma d'internet i llavors ja tinguin el teu correu electrònic associat al teu nom, perquè a vegades que t'envien fins i tot amb el nom posat. I clar, dius, ostres, però això és cert o no és cert? Correus d'alerta d'empreses tecnològiques,
sí,
del banc, de premis, que vostè ha guanyat un premi, d'un paquet que no has recollit. I dius, ostres, quin paquet, no?
Aquests són perillosos, eh?
Sí, d'una factura que no saps d'on et ve. I alerta, perquè l'última moda, no sé si sabeu quin és, no sé si us ha arribat mai un correu electrònic convocant-te per una mena de cita o reunió amb un botonet de sí, ok, confirmo la cita.
No, a mi no.
I si t'equivoques i li dones el sí, aleshores és probable que se t'instal·li alguna cosa.
Ostres.
O sigui, que aneu amb molt de compte amb això.
Perquè és que això està passant al correu electrònic.
Sí.
Està passant als SMS.
Als SMS també. Smishing, es diu.
Smishing.
Smishing.
Aquests noms ja no me'ls sé. Però sí que és veritat que cada cop em sento que no hi ha un lloc on no hagis de sospitar de res.
No. Normalment estàs alerta, però jo amb els SMS el que em fa por és quan m'acabo de llevar. Perquè tinc molta son. I és allò que de cop mires el mòbil, cert, estàs molt adormit,
és veritat,
i és el moment de més risc de dir, ostres, tinc la guàrdia baixa jo aquella hora.
No només això, sinó que quan t'acabes de llevar, allò que mires el mòbil a veure què he rebut, quines milers de missatges he rebut durant la nit mentre jo dormia, per no perdre'm res, i allò que agafes el mòbil al llit i tu saps aquella situació que tots hem viscut, que et cau el mòbil a la cara perquè no tens prou forces, perquè encara no has recuperat l'energia. Clar, entre que fas l'intent d'agafar el mòbil perquè no et caigui sobre el nas, pot ser que toquis en algun lloc on no has de tocar. I aleshores, jo sempre recomano que la gent sàpiga molt bé el que fa i que agafi molt bé el mòbil perquè no li caigui, perquè en l'intent d'agafar potser estàs tocant un enllaç que no has de tocar. Però a veure, voleu saber com un mail és una estafa i no és un avís real?
Sense clicar-lo.
Sense clicar-lo.
Perquè si el clico i ho és, ja ho sé.
Mira, jo us diré tots
els senyals... Jo vull saber-ho abans de que m'estafin.
Clar. Jo us diré tots els senyals que us han de fer sospitar. El primer de tot, el tema del correu, quin propòsit té el correu? Per què t'estan enviant aquest correu? Què et demana aquest correu? Perquè hi havia un senyor que vaig tenir un professor una vegada que deia que el que no pot ser, no és. És a dir, qualsevol cosa que tu diguis, això no pot ser, i no vagis amb més curiositat, no, si no pot ser, no és. És a dir, no pot ser que un banc et demani que verifiquis les teves dades, perquè les tenen més que verificades. Saben qui ets i saben fins i tot els pèls que et vas treure ahir de les aixelles, també els coneixen. Ni el teu banc ni ningú t'ha de verificar res, i menys per correu electrònic, és tot fals. No has guanyat cap premi, perquè tampoc has jugat enlloc. De fet, hi ha vegades que dius, oh, he guanyat aquest sorteig. No,
perquè
tu has participat en aquest sorteig? No.
És que fins i tot hi ha pàgines malicioses que diuen, no, eres el...
Afortunado ganador.
El afortunado ganador porque eres el click 10.000.
Sí, no, és tot mentida. Tampoc has rebut cap herència. No hi ha el tiet d'Austràlia que t'ha deixat l'herència perquè ets el seu únic... No. A veure, més
que també
coses...
Et dic que si tinc un tiet a Austràlia i em vol deixar una pasta, ara ho té més difícil per posar-se en contacte amb mi que mai.
Sí,
clar. Perquè no t'ho creuràs.
No m'ho creuré, si
clar, però com que és tan baixa la probabilitat, ja, jo prefereixo arriscar-me, perquè igualment són uns dies que no tinc ni tindré. Més igual. I alerta, també n'hi ha alguns que et diuen que estàs en perill de perdre totes les teves fotos si no fas una acció concreta en menys de 24 hores, perquè el teu emmagatzematge de Dropbox, d'iCloud, de Google Fotos o d'on sigui, està al límit, i si no amplies la teva memòria, netejaran totes les fotos. Saps allò que fan cada primer dilluns de mes a la nevera d'allà de RAC1, que buiden la nevera completament?
Sí.
Doncs això, Dropbox i Google Fotos i tot això, no ho fan. Per tant, no hi ha res que hagis de verificar, i molt menys de manera inesperada. Si tu has fet alguna cosa en alguna xarxa social o has fet alguna acció que impliqui que després ells t'ho vulguin verificar, o sigui, si tu reps un mail de verificació és perquè tu has fet alguna cosa abans perquè t'enviïn aquest mail. Si tu has participat en algun lloc i després reps un mail que t'ha tocat... Jo, per exemple, mira, jo faig la primitiva cada setmana i es fa automàticament.
Sí.
La faig per internet. I cada setmana jo rebo un mail de loteries i apostes que em diu si m'ha tocat o si no m'ha tocat. I hi ha hagut algun dia que he encertat tres i em diuen que he guanyat un premi. Però ho diuen ja d'una manera que ja t'ho creus, perquè t'ho diuen d'una manera formal, no et diuen allò de que aquí passaríem a un altre d'aquelles d'aquells senyals. Ho fan d'una manera, a l'assumpte del correu,
sí,
que et posen emojis.
Això ja ens ha de fer sospitar.
Que et posen caràcters especials, que et fan dibuixets així amb puntets i guionets i cosetes, que agafen una, fins i tot una font, una tipografia de lletra, un tipus de lletra molt diferent del normal. No, això, les empreses serioses no ho fan.
I si això és tan sospitós, per què ho fan?
Perquè criden més l'atenció. I això és sospitós per tu i per mi, però potser per la meva mare no ho és. La meva mare, a veure, ara ja la tinc una mica més educada, però la meva mare va haver un dia que em va dir: Víctor, mira, l'iPhone està a punt de caducar-me no sé què, que diu que no sé què de la targeta de crèdit. Mama, no fotis ni cas. Això no passa. És a dir, si ells volen que tu facis alguna acció, t'avisaran d'alguna manera. I després, a l'últim moment d'aquesta secció, us explicaré què heu de fer si després de fer totes les comprovacions creieu que allò realment és veritable, és un mail autèntic. Però abans seguim parlant de les coses que...
ens han de fer saltar les alertes.
Ens han de fer sospitar. Si a més, mira, jo veig l'altre dia vaig veure un que deia último aviso, amb uns senyals de perill. Virus encontrados, McAfee, no sé, com que McAfee? No, jo no tinc cap virus de McAfee ni res. O sigui, oblideu-vos-en. O sigui, tu no rebràs un senyal de virus encontrados del teu ordinador a través de correu electrònic. I després el remitent. És a dir, nosaltres, en principi, en el 99,9999% dels correus electrònics no passa res si l'obres. D'acord? Aleshores, jo crec que si fas clic amb el botó... Això és més avançat, però si fas clic amb el botó de la dreta pots veure els detalls del correu sense obrir-lo, però és igual. Obrim-lo, no passa res, perquè la majoria d'aquests correus el que volen és que vagis a una pàgina web i allà et robaran les dades. El mail en si...
Hem d'estar tranquils en la majoria...
En la majoria de casos,
sí.
Si obres el correu no passa res.
Val.
Fins i tot et diré que si fas clic en el lloc, moltes vegades, la majoria de vegades, no passa res, perquè el que fan és portar-te a una pàgina web que allà és on et robaran les dades. Però de moment el correu només és un missatger que et diu vés allà que et robin un moment. Mm-hmm. Val? Però de moment el mail no et roba.
Val.
Aleshores, tu obres el correu electrònic i... has de mirar qui t'està enviant aquest correu. Això sí que és molt important. Si et ve d'un banc o d'una empresa que tu no ets client, doncs ja, fora, l'esborres, ja veus que és fals. Això directament. Però si és el teu banc i dius, ostres, jo tinc una... Podria tenir una petita relació amb la persona que m'està enviant això, però a veure, si tu toques a sobre del nom del remitent, que igual et diu Vodafone, o et diu Orange, o et diu Movistar, o et diu el que sigui, no? Toques a sobre, i aleshores normalment el que fa és desplegar-se els detalls del correu electrònic que t'està enviant allò, no? La data, l'hora, i l'adreça de correu des d'on s'està enviant això. No només el nom de pila i el nom i cognoms i tal, no, l'adreça de correu. Aquesta adreça de correu ha d'acabar amb el domini concret, o sigui, Vodafone.es o CaixaBank.com o CaixaBank.es... O sigui,
ha de ser reconeixible.
Ha de ser reconeixible. I aleshores, o Apple.com o Apple.es o el que sigui, però no sigui... myflowernumber5.com, saps? Uh-huh. Que dius, ostres, això no té res a veure amb cap adreça de Vodafone. Segur que no ho és, ni de la caixa ni d'enlloc. De fet, fins i tot n'hi ha alguns que són molt punyeteros i són molt llests. I, per exemple, imagina't que tu, per qualsevol cosa, tens un compte de PayPal, val? PayPal és una mena de plataforma de pagaments que es fa servir a internet, no? Doncs per tenir com una mena de guardiola virtual a internet. Doncs aquest PayPal, que és la guardiola virtual més famosa que hi ha, podria ser que algú t'enviés fraudulentament un correu electrònic que vingués d'un correu que es diu no sé què, @paypay.com. Com que la L de PayPal s'assembla molt a una I majúscula, podria ser que et vingués amb un correu que s'assemblés molt al real, autèntic, però que no ho sigui. Aleshores, hem d'anar amb molta cura amb això. De fet, hi ha uns altres que s'inventen un domini que sigui, per exemple, premios-vodafone.es. Doncs això tampoc ni feu cas, premios-vodafone.es. No, És a dir, ha d'acabar en Vodafone.es, o en qualsevol cas, no sé què, punt Vodafone.es. Si veus guionets i veus coses rares, i davant del dubte, si no saps si és autèntic o si és fals...
Truca a Vodafone, no?
Dóna'l per fals. Això és una de les... Això, has dit una clau molt important.
Clar.
Molt important que això ho explicarem i ho desenvoluparem cap al final. Tu vés-me dient, quan el temps que tenim, perquè si no, no
sí,
arribarem. Perquè
totes aquestes coses... Perquè no sé si convindràs amb nosaltres, però sembla que darrerament hi ha com una onada o una moda de que aquestes empreses que et volen fer arribar, no sé si són aquests virus o volen agafar les teves dades...
Sí.
Cada cop sembla que han tingut com més recursos per entrar per diferents vies, ja sigui, doncs ara comentàvem amb el correu electrònic o amb l'SMS, i cada cop es camufla el millor. Mm.
Sí. I mira, si et sembla, te'n diré tres o quatre més. S'adrecen a tu de manera confusa. És a dir, et diran, estimado cliente, perquè no saben com et dius, o et diran... Per exemple, imagina't que el teu correu electrònic és mbala234@no-sé-quantos. Val. Doncs potser et diran estimado mbala23no-sé-quantos.
Clar, doncs això
perquè
ja ens fa...
Agafen com si tu et diguessis marc@no-sé-què i llavors diuen, mira, això és el seu nom. Però no, és que això no és el seu nom. Igual si et diu, si tens un correu electrònic que és tanguitasexy@no-sé-què-no-sé-quantos, no et diran estimado tanguitasexy. Pues sí... Perquè com que és un robot automàtic el que ho fa i agafa aquesta primera part del teu correu pensant-se que serà el teu nom, perquè moltes vegades ho és, doncs igual et diuen això. A mi hi ha molts que m'arriben dient-me Vendrino. Perquè, clar, jo em dic Víctor Vendrino, molts correus doncs són Vendrino. No? I em diuen, estimado Vendrino. Ai, no.
Ja sé que ets un robot.
No. Clar, la cosa és que no saben a qui s'estan adreçant. Tot i que podria ser que en alguna filtració hi hagués l'associació entre el nom i el correu, hi hagi vegades que s'adrecin a tu amb el teu nom, perquè hi ha bases de dades robades que estan molt ben organitzades i podria ser que també et parlessin de Marc o d'Anna, eh? O sigui que...
I a vegades sí que el que fan és com barrejar diferents idiomes.
Sí, sí.
Fan com un Spanglish estrany.
Correcte. Perquè tenen faltes d'ortografia o perquè et parlen en anglès. Si tu ets client d'Apple, és probable que l'Apple t'escrigui en un perfecte castellà. O català, no ho sé, fins i tot, si parlen català. No sé, vosaltres sou usuaris d'Apple, no sé si us parlen català en algunes comunicacions.
Doncs, és que t'he de dir que no m'envien comunicacions a mi d'Apple.
És que normalment, si no és alguna cosa que sigui que important, no et diuen res. O si tu no ho has demanat, no et diran res. I a més, sí, fan faltes d'ortografia, perquè moltes vegades ells creen un model de missatge fraudulent i l'envien a molta gent en molts idiomes diferents. Aleshores, què fan? Agafen el traductor de Google i directament ho posen. Ells no saben si això està ben escrit o mal escrit, i per tant, ells t'ho envien. Si tu veus alguna cosa rara de redacció, d'ortografia, de gramàtica, fins i tot de
presència... De construcció de frases.
De construcció de frases, i també fins i tot de presència visual, de com està dissenyat aquell correu. Tot i que n'hi ha molts que estan molt ben fets, la majoria tenen algunes falles i tal. És a dir, si trobes amb això, no és que hagis de sospitar, és que l'has d'esborrar directament. Una empresa...
Clar, procediment, diguéssim, quan sospitem... L'esborrem directament?
Sí.
Ja està.
Directament. És a dir, si a tu... Imagina't que Apple t'envia un missatge en anglès o t'envia... Si tu ets client d'una empresa i aquesta empresa tu l'has contractat en castellà, t'enviarà un missatge en castellà. És que no té més. No té més. I aleshores, si de cas, mira què et diu i si això és un altre senyal d'alerta. Si et posen pressa per fer alguna cosa...
Amic...
La pressa és molt important, perquè això és com una mena de truc psicològic que fan servir ells, perquè tu quan tens molta pressa per fer, o ells et posen pressa, o et pressionen per fer alguna cosa, tu t'atabales, i davant de la por que t'agafa el perdre totes les teves fotos, que només són fotos, i si les perdessis, doncs les perds, no passa res. Però dit això, si tu no vols perdre les teves fotos, el que has de fer és conservar la calma. Mm-hmm. Perquè molt probablement... pràcticament segur, les teves fotos no estan en perill. De fet, les empreses aquestes que t'allotgen totes les teves fotos no t'esborren res. Senzillament t'impediran seguir pujant més contingut, perquè ho tens ple. Però si tu tens el dipòsit ple, l'aigua que tens, l'aigua és teva. No, pues, si puges més, no et deixarà, a menys que paguis. Però el que tinguis no t'ho esborraran, no pateixis.
I a tu, Víctor, et consta que ara moltes empreses que envien correus reals s'estan trobant amb el problema, que això suposo que l'atenció al client també rep més, diguéssim, més peticions de confirmació si allò que estan rebent és real o no.
No és que, vaja, no em consta fidedignament, però estic segur que això passa. perquè realment cada cop són més variats els correus que intenten estafar-te i cada cop n'hi ha que tenen més, doncs, no sé, agafen més empreses, més en nom, de vegades és Iberdrola, de vegades és Endesa, de vegades és això, de vegades és allò altre. Però pensa que ara les factures ja no te les envien adjuntes per correu. Si tu trobes arxius adjunts en un correu electrònic, no te'n refiïs. És a dir, sigui el que sigui, ni una factura. Hi ha alguns mails que et diuen debe pagar esta factura immediatamente. I tu dius, quina factura? Tens alguna factura pendent de pagar? Si tu tens alguna factura pendent de pagar, ja ho sabràs. Ja estaràs pendent. Però no t'enviaran la factura, almenys algú que no sàpiga ni com et dius. És a dir, que són moltes coses que et fan ja pensar que dius això però és falsíssim.
Jo m'hi he trobat. Jo vaig rebre un SMS fa uns mesos del meu banc que em deia hemos modificado tus datos personales satisfactoriamente. Clar, jo vaig entrar en pànic. Perquè jo sabia que jo no havia tocat res, però vaig pensar, no sé com deu haver sigut, però això ha sigut algú perquè jo no he sigut.
Bueno, va sospitar.
Evidentment, o sigui, però no del missatge. El missatge era real, vaig sospitar de, ostres, però perquè en el missatge no em demanaven que fes clic en lloc ni res, però penses, merda, ja m'han enganxat.
Podria ser, que sí que t'ho demanessin?
Doncs el que vaig fer és buscar... No fer res amb aquell missatge, vaig buscar el telèfon del meu banc, vaig trucar i vaig dir, ei, m'ha passat això, em podeu dir, jo no he fet res. Resulta que algun treballador avorrit del banc aquella tarda havia decidit corregir una falta d'ortografia del meu cognom i a mi m'havia arribat un missatge.
Sí.
Però, evidentment, davant del dubte, doncs vaig trucar i em van dir, no, has fet bé, tu, si sospites, truca.
Exacte. Si vosaltres rebeu un correu electrònic o un SMS d'alguna entitat que potser tingui alguna relació amb vosaltres, i potser ja sigui contractual o fins i tot de correus o del que sigui, que vosaltres pugueu pensar fins i tot que és real, si us fan fer clic en algun lloc d'aquell missatge, no ho feu. Encara que vosaltres vulgueu anar a aquell lloc perquè sapigueu que és un missatge real que us està fent, si és correus, vosaltres aneu a la web de correus i allà mireu què és el que teniu. Si és un missatge de l'agència tributària que tens un comunicat pendent de mirar i de rebre i tal, confirma tus datos, no, a tu no et confirmaré los datos, aniré a la seu electrònica de l'agència tributària i miraré a veure què és el que m'estan reclamant.
Això és un bon consell, no accedir-hi des del correu que te l'envia, sinó anar directament a la forma oficial i allà buscar com posar-te en contacte amb allò que se't reclama.
Sí, si Apple et diu que estàs a punt, que tens l'iCloud a rebentar, tu entres a iCloud.com o a Apple.com i vas a la teva àrea d'usuari i allà és on veuràs si realment ho tens malament o no ho tens malament o si està tot en ordre.
Ostres, molt interessant tot això que has comentat, Víctor. Per anar concloent aquest tema dels correus maliciosos, que jo estic empipat perquè cada cop els has d'anar sortejant amb més freqüència, l'últim consell quin és? Si sospitem...
Si sospites, esborra directament. És a dir, després, en algun moment ja tornaran a contactar amb tu o el que sigui, o ho faran per un altre mitjà. Després hi ha una altra cosa que se m'oblidava dir-vos, que lliga una mica amb una secció que havíem fet anteriorment, que era amb el que passa si algú ens hackeja l'Instagram. Clar, tu, si algú entra al teu Instagram i canvia la contrasenya, tu rebràs un correu electrònic d'Instagram dient-te que algú ha canviat la teva contrasenya. Ara imagina't que és algú fraudulent, que em sembla que encara no se li ha acudit a ningú, no donem idees, però aquest tipus de correus són una alerta molt important. Val. Doncs fixeu-vos en tota la resta de senyals de sospita que us he donat. Si el correu electrònic ve d'Instagram.com, ojo, doncs potser és veritable, perquè aquests correus són autèntics. Si en l'assumpte t'ho diu d'una manera formal i ben dita, vigila. Si el correu està molt ben fet, molt ben redactat, val que no hi ha res d'això que sigui determinant, però jo sí que sospitaria. I aleshores és quan has de fer-ho des d'aquest enllaç. Per tant, hi ha alguns correus que sí que no tens més nassos que fer-ho bé. Però si ho fas, fes-ho també amb mil ulls, que quan facis clic, fes-ho des de l'ordinador, no ho facis des del mòbil. Quan facis clic i et porti a una pàgina web, que aquesta pàgina web on vagis sigui instagram.com amb l'adreça, que al costat de l'adreça web on tu has anat, que hi hagi un candau, que sigui un servidor segur i que tu t'asseguris que allò realment és instagram.com. Mira molt bé el domini primer de l'adreça d'aquella pàgina web, i si és instagram.com, tu refia tant i protegeix el teu compte.
Per tant, no clicar a llocs on no hem de clicar.
Per norma, mai.
Sospitar si ens parlen, no s'adrecen a nosaltres pel nom.
Ni pel nom, ni en un idioma.
Si els assumptes ja tenen massa emoticones
filigranes
sí, tampoc.
Sí, no.
I sobretot, davant del dubte, doncs sempre ens podem posar en contacte amb aquella empresa o aquell, el que sigui, no? Aquella persona, el remitent, diguéssim, que s'està fent passar per la persona que ens ho envia.
I si tot i així em voleu fer molt de cas i no clicar en lloc, si tu reps un mail d'Instagram, ves a instagram.com, intenta entrar al teu compte, si veus que no pots, fes clic en aquell mail perquè realment és que sigues autèntic i t'estan intentant hackejar el compte.
Víctor, és que no saps la sort que tenim de que passis per aquí als apartaments Hawaii.
Jo també us estimo.
I ens donis aquests consells, perquè és que al cap i a la fi després passem tantes hores amb el mòbil a la mà,
sí,
o amb els correus a la feina o el que sigui.
I cometem imprudències.
Sí, sí.
Però tots, eh?
Ara, saps que m'agrada molt del correu aquesta època de l'any? Que el tinc amb la resposta automàtica.
Sí.
Aquest estiu estic als apartaments Hawaii. No em toqueu la pera.
Això.
I així ja no rebo correus.
Molt bé. Víctor, ara entenc moltes coses, perquè no em responies.
Ens veiem la setmana vinent.
Ens veiem.
Una abraçada. Adéu, adéu.
RAC1. Aquest diumenge el Barça juga a RAC1. A 6:15 des de l'estadi de la Ceràmica Villarreal-Barça. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC1 amb Fotli Pou i tota la tropa del Barça juga a RAC1. Després, des de 7:45, Mirandés Espanyol amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. I per rematar-ho, Superesports i tu diràs fins a la 1 de la matinada. Aquest diumenge, Villarreal-Barça i Mirandés Espanyol a RAC1. El Barça i l'Espanyol juga a RAC1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Art.
RAC1.
Tots som 1.
RAC+1. Podcast.
RAC+1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors. Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb Ànima. Un podcast de RAC+1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Tot seguit, el film musical d'Apartaments Hawaii els oferirà un dels millors moments de la temporada de RAC1. Esperem que gaudeixin de l'estada.
M'he de gust escoltar un refregit de RAC1. Estic buscant aquí els arxius sonors. Mira, em ve de gustar el món a RAC1, amb això ja
molt
ho
bé.
Sé. I ara, no sé, per exemple, home, el que sí que faria és alguna cosa de... que tingui marro, no sé, que hi hagi una mica de safareig.
Mira, doncs
no sé,
em ve de gust d'això. En tinc un de localitzat.
És com una mena de plataforma, això del RAC1
sí,
a la carta.
Sí, sí, podem triar el que vulguem.
I ara em ve de gust d'això. Què em recomanes tu?
Mira, vam fer una secció un dia que hi havia l'Albert Sort, l'Alejandra Palés
sí.
i el Pere Solagin Ferrer,
sí, tant.
Que sempre parlen de sèries.
Sí.
I, però vam fer una secció que tenia...
sucosa.
Salseo.
M'encanta.
Vam parlar de les enemistats a les sèries. Les enemistats entre els actors i les actrius.
Què estàs dient?
Sí, sí, sí. Gent que no es podien ni veure.
Cotis.
Uns cotis, però...
Cotis.
Sí, sí, sucosos, sucosos.
Cotis per cotis. Que bé, doncs va, posem aquest àudio, que el vull escoltar.
la Sarah Jessica Parker, que interpreta la Carrie Bradshaw a Sexo Nova York i ara en Just Like That, i la Kim Cattrall, que era la Samantha Jones, la més desinhibida a nivell sexual, s'odiaven en la sèrie. Evidentment, tot això està... les informacions que tenim són a base d'entrevistes, punyalades indirectes, etc. Però la conclusió a la que hem arribat és, a partir de la segona temporada de la sèrie, de l'antiga sèrie, la Kim Cattrall sentia que li feien el buit la resta de les companyes de repartiment, bàsicament perquè la Cynthia Nixon i la Christine Davis li llapaven el cul a la Sarah Jessica Parker, que era la vella reina. Des de llavors, cada vegada que han negociat contractes per fer les pel·lícules, etc., la Kim Cattrall posava més pegues per tornar en aquest univers. I sempre es queixava d'això, de la falta de companyerisme real. I quan a la Kim Cattrall se li va morir el seu germà fa 4 anys, que el seu germà es va morir de suïcidi, la Sarah Jessica Parker li va enviar el condol, em sembla que havia xarxes socials,
a Instagram,
no sé què.
La publicació que va fer la Kim Cattrall, ella va contestar un missatge per Instagram.
I la Kim Cattrall va fer una publicació a Instagram dient que es podia quedar el condol ella mateixa, que no, bàsicament li va dir que era una rata que intentava quedar bé davant de la gent quan era una persona terrible. I llavors va ser la confirmació extra hiper mega oficial de que el mal rotllo era real. Però, tot i que en Just Like That no matessin el personatge de la Samantha, s'ha descobert, gràcies als mitjans americans, que el cap de continguts d'HBO va trucar a la Kim Cattrall i va dir: "Sisplau, apareix en aquesta sèrie." I el que sabem de la segona temporada és que apareixerà en una escena que la va rodar a Nova York, que els estilismes els hi ha fet la Patricia Field, que era la responsable de vestuari de la sèrie original.
Que no era la responsable de vestuari d'ara.
I que no va coincidir en el rodatge amb cap de les actrius.
Sí, que segurament no hi haurà una escena en què es vegin, perquè ella va decidir: jo vinc a rodar, però no vull veure la Sarah Jessica, no vull veure el productor executiu tampoc, o sigui, va tancar per ella i ja està. O sigui que no sabem, segurament s'haurà cobrat aquest cameo a un preu molt alt. La Kim Cattrall té l'as a la màniga, que és que el seu personatge és super icònic, i la gent, quan va saber que farien aquesta sèrie i que no sortiria la Samantha, era un drama, o sigui, realment era un drama que no hi aparegués. Vull dir que ella tenia totes les de guanyar. És una jefaza, en realitat.
Però la sèrie sobreviu sense ella, curiosament. Sí. És una sèrie molt agradable, ha perdut una miqueta...
L'Espurna, no?
Ha perdut una miqueta d'Espurna, però a mi em funciona com a un drama més madur.
Sí, però és veritat que a la primera temporada no hi apareixia físicament, però es feia referència a ella en diverses escenes, i fins i tot hi havia un moment en què es comunicaven per mòbil. Vull dir que el seu esperit estava present.
Anem amb més enemistats, va. Now this is a story all about how my life got... El príncep de Bel-Air, que jo no sabia que Will Smith i la seva tieta a la ficció no se suportaven.
Exacte, no sé si recordes la sèrie, sí, vagament.
A
la sèrie, a Will Smith tenia una tieta que estava interpretada per la Janet Hubert, que de sobte, a partir d'una temporada, em sembla que és a la quarta, va canviar de cara, va canviar l'actriu.
Sí, sí,
no sé
sí,
si
sí,
això...
Sí,
no sé...
Sí, sí.
Ui, qui és aquesta? Ningú va donar cap explicació, simplement es va fer fora a la Janet Hubert i va ser substituïda per la Daphne Wright. Quan la van fer fora, Hubert va acusar a Will Smith de ser un malcriat, un egocèntric, i de no voler tenir-la allà al rodatge, i que per tant la van fer fora. Ell també va contraatacar, i també es va ficar amb ella i va dir que estava gelosa d'ell, etc, etc, etc. No es van reconciliar fins 30 anys després.
Bueno,
aprofitant que l'HBO va encarregar un capítol d'aquests commemoratius en què es retroben tots els personatges, van ser molt intel·ligents i els van ajuntar i van tenir una espècie, se suposa que una conversa sincera, i es van perdonar mútuament, perquè el que explicava la Janet Hoover és que en el moment que vosaltres em feu fora de la sèrie i em qualifiqueu com a actriu difícil, això per mi té unes conseqüències laborals, perquè a més sóc una actriu negra a la que esteu qualificant de difícil i per tant no em contracta gairebé ningú. I ell li va demanar perdó, li va dir que fins ara no havia sigut conscient del malament que li havia fet passar el rodatge. Will Smith ja sabem que una persona facileta no seria.
Ens va mentir durant molts anys, però
molts anys
ens va
enganyar.
No em fa molta pinta. Més mal rotllet, va. A Good Wife.
A mi aquest és el mal rotllo darrere de les càmeres que em té més fascinat. I és que la Juliana Margulis, que era la protagonista de Good Wife, no aguantava veure en el rodatge a l'Archie Panjabi, que interpretava a la seva detectiu privada en el bufet d'advocats. Això, és, a més a més, és una mala relació que se'n van adonar els fans, perquè a partir de la tercera temporada, quan la Juliana Margulis va passar a ser productora de la sèrie després de renegociar el seu contracte, els seus personatges, el de l'Alicia i el de la Kalinda, no coincidien mai en una mateixa escena. A mi em va costar molt adonar-me'n. Només parlaven per telèfon. O sigui, parlaven per telèfon, però no coincidien mai, ni en reunions corals, ni en lloc. Els fans se'n van adonar, i quan Archie Panjabi, al final de la sisena temporada, va marxar de la sèrie, com que l'amistat i enemistat d'aquests dos personatges a dins de la ficció era tan important pels fans, els hi van dedicar una última escena. L'escena, que era elles dues a la barra d'un bar prenent un didalet o prenent una copa o el que fos, ni la van rodar juntes. La van rodar per separat i les van ajuntar a la sala de postproducció.
És brillant, i necessitem saber la veritat d'aquesta història, perquè cap de les dues ha explicat què va passar, i volem saber-ho.
El millor és que la Juliana Margulis va dir que era senzillament perquè totes dues no eren a Nova York en el moment de rodar, i l'Archie Panjabi va respondre en una entrevista: no, jo era a Nova York per rodar, deixant clar que se li havia fet la vida impossible i que allà hi havia marro.
Un últim cas, va.
En aquest cas em sembla també al·lucinant, perquè estem parlant de la sèrie Castle. Castle estava protagonitzada per Nathan Fillion i Stan Agatic, que a més a més, qui vegi la sèrie en les reposicions, etc., és una sèrie que es basa en un escriptor que ajuda a una detectiu de policia a resoldre crims, i que la gràcia de la sèrie era a la seva química. El més curiós és que quan havia de renovar per una novena o desena temporada, perdoneu perquè tinc aquest buit a la memòria, ja s'intuïa que ells dos no es portaven bé. El nivell era que ells rodaven 4 dies de setmana cadascun i apareixien només junts escenes a 7 minuts i mig per episodi. Tots dos, em sembla que les seves clàusules havien demanat no compartir gaires escenes, les mínimes possibles, i no coincidir amb el rodatge amb la seva parella a la ficció. I quan anaven a renovar la sèrie per a començar un nou cicle, en Nathan Fillion literalment va intentar que cardessin fora la seva companya de repartiment, amb l'excusa de que volien baixar pressupost. La mitja taronja seva en la sèrie estava totalment d'acord amb que se n'anés en el carrer. El que passa és que finalment es va cancel·lar la sèrie, però que ha estat un ultratge a tots els fans que havien seguit la sèrie durant gairebé una dècada, vendre que al final la relació entre en Castle i la Beckett no fos la definitiva.
És que la vida real sempre està aquí per trencar les il·lusions dels fans.
Això és Alabama Shakes, amb un dels seus himnes més emblemàtics, Hold On. Musiqueta per arribar a les 8 del vespre.
Someone up above. so hold on. Gotta hold on. You gotta hold on.